bon dia a tots, gràcies per la invitació. Jo són dues parts basades en 5 punts, intentaré també cenyir-me el temps com tu, Genís, però em va molt bé perquè la segona part de la teva exposició enllaça bastant amb la segona part de la meva, per tant, intentaré per una banda situar-nos al territori, més concretament al territori, què és economia i societat del coneixement, què és TIC i productivitat, com estem situats aquí i quines eines disposem ara per canviar una mica la tendència que és realment dura. És dur en aquests moments. Jo, la veritat és que les coses m'agrada dir-les pel seu nom, però el turisme al territori és dur, el comportament que ha tingut aquests darrers anys. Bé, a nivell de conceptes molt ràpid. Tenim tots molt clar que les TIC són la base material de l'economia i la societat del coneixement, que tenen 4 implicacions bàsiques. La primera, efecte de complementarietat, són un nucli de procés de transformació econòmica, però reforcen el seu impacte si es combinen amb competències personals i amb canvis a les organitzacions. Si no va acompanyat d'això, això no té cap mena d'efecte. Té un efecte sinèrgic, impregna o exerceix un ampli entramat d'implicacions sobre el conjunt d'activitats econòmiques, producció, distribució, intercanvi i consum. També tenen un efecte de substitució, passant del treball manual al treball mental. Vaig ràpid perquè en tinc moltes, si hi ha alguna cosa que us voleu que ens parem, m'ho dieu. I també té un efecte d'expansió o externalitats de xarxa, té un creixement rapidíssim. L'esquema d'aquesta economia és molt clar en aquest sentit, té 3 fases, telecomunicacions, informàtica i equips, que configuren les tecnologies d'informació i comunicació, les TIC. Quan hi afegim continguts, creem la indústria de la informació. Si passem a un segon nivell, veiem que això genera efectes sobre l'oferta i sobre la demanda i això defineix el que és l'economia del coneixement. Els efectes que produeix l'economia del coneixement sobre la política, sobre les institucions, sobre els agents socials i sobre els agents ideològics i culturals ens crea el que anomenem societat del coneixement. Ho he fet en un minut, però això defineix una mica el que està passant i el que està definint la nova societat que vivim. Clar, què va passar? Quan van sortir els equips, a principis dels 90, tothom va interpretar que una màquina que processava ràpidament una operació podia ser una màquina que podia produir molt més i podia ser molt eficient. La teoria de la paradoxa de la productivitat va demostrar inicialment que quan té més inversió tecnològica, menys productivitat teníem. I això passava perquè no hi havia un coneixement ampli de com utilitzar aquella tecnologia. A més, la tecnologia era molt cara. Fins a principis dels 90 no es va demostrar que quan s'utilitzava tecnologia amb amplis coneixements allò repercutia en increments de productivitat. El que va passar és que els Estats Units va començar als 90 a aplicar molta tecnologia i va créixer només 1,1%. Europa, que encara anava una mica enrere, no n'aplicava tant i tenia creixements del 2%, però les torres van canviar a partir del 95, quan els Estats Units va començar a treure rendiment d'aquella tecnologia que havia començat a utilitzar i ja tenia creixements del 2,5%, i Europa, que la va començar a aplicar, es va situar amb creixements de l'1,4%. Si veieu en aquest quadre d'aquí, no es veu gaire bé, però això és creixement del 95, creixement d'Espanya, per exemple, del 2,5%, del 96 cap a dalt, creixement d'Espanya, del 2,5%. Què més passava, a més, per situar-nos ja en l'escenari del territori de Girona? Els sectors... La tecnologia requereix d'uns sectors tractors perquè avanci. A més, podem diferenciar entre indústria productora TIC i indústria usuària de serveis TIC. Els sectors motors d'aquesta indústria TIC, demandants, eren bàsicament venda al major, vendes al menor i compra-venda de blocs bursàtils. Això, per l'estructura econòmica del territori de les províncies de Girona, també ens anàvem en compte, també eren pals a les rodes. L'estructura bàsica del nostre territori és aquesta que veieu aquí, en quant a establiments industrials, energia i aigua, química i metall, productes alimentaris, eren sectors que havien de tirar, i els sectors que no tiraven i que eren molt potents eren l'hostaleria justament i el sector immobiliari. Pel llistat de sectors que havien de tirar per incorporar tecnologia a l'economia de Girona, de tots els que hi havia, Girona es definia sobretot amb sectors no intensius en usos TIC, com eren alimentació, química, hostaleria, immobiliària, indústries extractives i construcció. Això va definir a sobre un alentiment en la presa, en la incorporació de les TIC al sector. Si això hi afegim, a més, que les restriccions laborals i altres normatives laborals del territori eren dures, ens donava una gràfica que quanta menys permissivitat a nivell de flexibilitat laboral, menys incorporació de tecnologia i menys efectivitat. A més, fixeu-vos que com més alt era l'índex de situació laboral, menys incorporada, i més progrés, perquè aquests països d'aquí, encara que hi hagi a Espanya, són els que fa 7-8 anys estan en règims laborals més protegits, no? Amb poca flexibilitat laboral. Bé, el resultat de tot plegat, unes productivitats absolutament negatives. Això no s'explicava.
Des del 2001, polítiques negatives, el 2008 hi ha un punt d'inflexió, però no es produeix perquè siguem més eficients, es produeix perquè baixen els sous automàticament, els costos laborals unitaris baixen en picat, i ens permet anar a simular una productivitat positiva. Però en realitat, ens ha produït perquè han baixat salaris, però no ho hem de comptar. Si no, l'efectivitat, l'eficiència i productivitat continua sent negativa.
Afegim més coses a l'empresa gironina. L'empresa gironina és amb un 96% microempresa, menys de 10 treballadors. És una empresa madura i familiar. Només un 11,4% de les empreses tenen menys de 10 anys. La resta són anteriors a l'any 2000. I a més, l'estructura de la propietat és bàsicament familiar. El 80% de les empreses d'aquí són empreses de famílies. Hi ha poques aliances, amb poques... amb problemes de capacitació de treball. A nivell directiu, aquí teniu els estudis primaris, secundaris i universitaris, els directius sí que tenen un 51% de formació universitària, però hi ha un 15% de directius que no tenen cap mena de formació universitària. I per sectors, fixeu-vos que el sector que té amb valors més baixos és el sector del turisme, concretament. Estudis universitaris, 5,7%, secundaris el 52% i primaris el 42,5%. A més, el sector de l'empresa gironina forma les persones ja formades. No treballem sobre la base que no està formada, sinó treballem sobre els que ja estan formats. Sobretot els directius que estan formats són els que més es formen. I continua sent el sector del turisme el que menys ampliació de formació té sobre el seu personal. Gran importància el treball femení i el treball immigrant. Evidentment, també el turisme també n'és un clar exemple. El treball femení, 46%... personal no directiu, 42% el directiu i un 24,3% de treball immigrant en el sector turisme. I hi ha, a més, relacions duals. El format de treball és igual per càrrecs directius com per càrrecs no directius, en formats molt tancats i molt clàssics de treball, amb contractes fixes, amb jornades complertes i retribucions fixes. No incentius per productivitat, no... I, a més, una organització de treball flexible i salaris baixos. Tothom fa tot. Una persona que ha entrat per fer màrqueting pot acabar fent reserves i, a més, els salaris del territori són més baixos que la mitjana de Catalunya. I, per últim, innovació. Innovació informal o subcontractada. Innovem amb organització, processos i productes, però aquesta innovació és una innovació informal que sovint ve de les capes no formades de les empreses. Fixeu-vos que, per exemple, en turisme, aquelles empreses que tenen un departament de recerca de moment d'innovació són només un 5%. Comerç electrònic petit, fluix, això són dades del 2011, perdó, el 2010 es va publicar això, B2T de turisme 13,1%, xifra de venda de turisme 10,2%, i amb tot això, sobre la percepció que en tenen les empreses, que hauria de ser segurament el punt d'inflexió per començar a remuntar i a millorar el que està passant, és que l'empresa nota que hi ha una crisi, sap que la seva previsió de xifra de negoci baixarà, però en canvi els reptes que es planteja per sortir-ne són trobar finançament, obrir nous mercats, sobreviure, però només un 4,7% es planteja fer recerca i innovació. I l'entorn, la percepció de l'entorn, del que ha de fer l'entorn per sortir d'aquesta crisi, el 51,3% considera que els tràmits de l'administració pública han de millorar, que ha de millorar les xarxes d'infraestructures, però només un 3,9% considera que hi ha una manca de formació i que per tant hauríem de créixer en temes formatius. Si la conclusió d'aquest escenari que hem anat visquent és aquesta, haurem de fer molta pedagogia per intentar canviar-ho. En mercats estem congelats amb una percepció de les coses que teníem ja fa 10 anys. Clar, Com canviem tot això? Això no és senzill, però les eines hi són, i hi són des de fa molts anys. És veritat que la xarxa va néixer el 69, no fa 40 i pico d'anys que internet existeix. Ha sigut tot molt lent. I era normal que amb un PIB al territori gironí, quan tot anava bé, la gent estigués... Bueno, no era normal, no estava descansada, però les coses anaven funcionant. Però amb la situació que hi ha en aquests moments, i havent-hi les eines, tothom ha de poder accedir a això i aplicar-les, no? Va, jo sempre que faig una xerrada amb empresaris els dic, el teu negoci decideixes tu, no han de decidir, però tu has de poder decidir. I els aviso que el coneixement que poden adquirir aquí els forçarà a canviar l'estratègia dels processos interns, però que, escolta'm, que tard o d'hora s'han d'enfrontar un canvi important. Intel·ligència de negoci. Què és? És l'ús de dades en una empresa per facilitar la presa de decisions. Comentaves al final de la teva exposició, no? Tenim dades, les carreguem i les transformem i allò ens ha d'ajudar a prendre decisions. Això, aplicat al turisme, vindria a ser l'ús de les diferents dades de què disposem arreu de la nostra producció i que utilitzarem per l'anàlisi actual i la definició de futures estratègies d'explotació. Vaig molt ràpid, si he de parar algun moment o alguna... Clar, tinguem clar que intel·ligència de negoci significa augmentar el ROI, entenent el ROI com a retorn d'inversió, que és ingressos, menys inversió, dividit per la inversió que hem desenvolupat, que hem tingut. Quines dades tenim, amb quines podem carregar i quines podem treballar per prendre decisions? Quines tenim la majoria o pràcticament tots? Dades de nivell, dades de producció, ja centrant-nos en turisme i producte turístic. Preu mig de reserva, això tenim tots. Tarifa mitja diària, la tenim tots. Estada mitjana, l'hauríem de tenir tots. Reserves anuals, tipus de producte, país de procedència, això ho tenim. Nivell 2, dades que pràcticament tenim tots. Tipus de règim, productes per reserva, anticipació de compra, preu mig per país, tipus de producte per país. Nivell 3, de quines dades disposen alguns? Cost d'adquisició de client. Què em costa treballar a Facebook? Ho podem saber. I en funció del que em costi, decidiré si l'hi poso més o menys. Però sabem que ens costa trobar un client a Facebook. Evolució del premi de venda. Evolució de compra per països. Usuaris de la web. Conversions de la web. Ràtio de conversions de la web. Usuaris registrats. Això, alguns ja ho estan treballant. Pocs. Nivell 4. Evolució diferencial de preus. Com es mouen els preus en un temps concret. Quina reputació tinc a la xarxa? On time. Cada dia, eh? Quins preus de competència tinc també on time? Preus per avui, preus per demà i preus per d'aquí 6 mesos. Valors qualitatius de productes i serveis. Molt bé, jo sé quina reputació tinc perquè m'ho puc mirar a Booking, però què diuen de la meva habitació, què diuen de la piscina, què diuen de l'animació dels hotels i evolució en time també de les vendes dels canals amb els equips connectats. De tot això, si extrec, carrego i transformo, en trec moltes dades per poder prendre decisions. Això, òbviament, ho faig a través d'un CRS, sistema informatitzat de reserves, amb totes les eines aquestes integrades. Clar, a partir de les dades bàsiques de primer nivell podem generar informes simples, jo n'hi he dit informes simples, que són imports diaris, gràfiques d'imports diaris pels diferents canals, no? Que vaig venguent, per web, Booking, Venere, Netincoming, Atrapalo, etcètera. Estadística d'imports mensuals, mesos a mesos, comparats, per exemple, amb l'exercici del 2011, que ha vengut aquest any i que ha vengut per data de compra, per exemple. Estadística de reserves, nombre de reserves. Aquest any com vaig, a través dels canals, o via web, o Atrapalo, què em ven cada canal per número de reserves. Productes reservats, quin tipus de producte estic venguent? Si habitació doble, la triple, la suite... Per països, com es comporta cada un dels països? França, molt bé, doncs 14 milions d'euros, percentatge de l'impost, 56%, puc comparar-ho també amb altres anys, creixement, decreixement... règim alimentari, webs o canals. Què m'està venent cada un dels canals? Potser Booking només em ven els Mumbai, no m'interessa. O potser m'han donat compte que, escolta'm, dels últims 6 anys cap aquí, la venda d'habitació, d'allotjament i esmorzar pràcticament és nula i tot ha passat a ventes de pensió completa i a l'inclusiv. Perquè la gent vol estalviar i se'n va amb un pressupost molt ajustat i, escolta'm, ha triplicat la contractació de paquets tancats perquè la despesa vol estar controlada. Règims alimentaris, anticipació de compra, què tarda un client a comprar-me? Aquí tinc un gràfic de tots els països, de mitjana, per exemple, per venir el mes de juliol en tarden 50 dies, o l'agost també 50 dies, però anem a veure, Espanya. Què fa un espanyol? Per venir al juliol, anticipa 22 dies. He de fer campanya a AdWords, he de treballar, he de fer un mailing potent el mes de març per fer ventes per l'agost pels espanyols. No, perquè segurament en aquell moment no prendre una decisió, quan potser és més interessant fer-ho quan faltin 35 dies. Ara, si em plantejo això mateix pels alemanys, que m'anticipen per venir l'agost 77 dies, ja hauré fet tard. Si faig una acció 25 dies abans, 25 dies abans, els alemanys ja han comprat tots el seu producte, jo he fet tard. Per tant, em puc equivocar amb els espanyols fent-ho abans d'hora, em puc equivocar amb els alemanys fent-ho massa tard. La taxa de conversió baixarà, el cost d'adquisició del client augmentarà i els números finals seran menys interessants. Més dades. Cost d'adquisició del client. Quan jo faig una campanya el mes de gener o el mes de febrer a través d'AdWords, o faig una news en els meus clients segmentats, he de fer la news, he de preparar l'oferta, l'he de col·locar a la xarxa, poder l'acompanyo d'un viral a Facebook o fent accions per vendre el mes d'agost. Tota aquella despesa jo l'he de computar, l'he de comptar tota. Quan jo genero una venda, puc fer el tracking d'aquell client i puc saber que aquell client a qui li he enviat aquella acció m'ha comprat el mes d'agost. Per tant, aquella acció que jo he fet en aquest moment, aquella despesa l'he d'imputar al cost que m'ha tingut que aquell client vingui el mes d'agost. Per tant, puc saber en tot moment, aquell client que em va venir el mes d'agost m'ha costat 15,63, un 15,63% de l'import de la compra. I el del febrer, un 12%. I el de l'octubre, probablement un 9%. Però he de saber en tot moment què em costa cada adquisició de client i treure'n el benefici que em genera cada una d'aquestes coses. Perquè al final també és veritat que hauré de definir amb quins canals treballo. Google em posa un 15. Si jo per trobar un client pel mes d'agost m'he de gastar un 22%, potser sí que decidiria posar més cap a Google. La intenció és intentar vendre la web directa. Per tant, què m'interessa a mi? M'interessa saber els preus de la competència sempre. Per tant, necessito obtenir una evolució del preu mig de la venda de la meva competència. M'interessa també conèixer els ratis que la meva pàgina web aconsegueix. Accelero. Preus definitius, jo i la meva competència. Jo venc a 62, la meva competència ven a 49 i alguns a 72. Interessant, sí, però jo puc vendre 50 i puc tenir una valoració de 7. Si la meva competència ven a 50 però té una valoració de 8, vendrà ell, jo no vendré res. Per tant, què m'interessa? Quadrar, posar aquestes dues dades. No? Per quadrar això, bueno, això són ratis per veure la reputació online, que han d'estar integrats, preus de venda, ratis també de qualitats. Què m'interessa saber? Quan un client en un hotel està en primera posició en els ratings de qualitat, pot vendre fins a un 28% de preu més de la competència. Què hem fet? Hem trobat aquests valors. En funció de la reputació online, en funció del preu, generem un valor mitjà sobre el qual hauríem de vendre. Si jo tinc una reputació de 5.000, la venc 150, no la meu pico, és claríssim. En canvi, el que estigui amb els 3.000 que em vengui a 50, ho vendrà tot. I el client, compara. Jo em compara i tria. Valors mitjos, el que més s'aproxima a la línia mitja, que de vent ha de vendre. Ha de vendre en certa seguretat. Aquest hotel d'aquí està venint a 53, hauria de vendre a 83, el seu valor mitjà, hauria de pujar el seu preu en 38%. Això és intel·ligència de negoci. El que et fa l'eina és dir-te en temps real a quin preu hauries de vendre en qualsevol moment basant-te en la competència i la teva reputació online. I al final tot això se't genera un quadre de comandament on tens increments de vendes, mercats, canals, reputacions, el CMCI, en fi, eines que et permeten treballar amb ple coneixement el teu establiment. Evidentment després fas accions, fas tot el que vulguis i treballes totes les eines que hi ha possibles per vendre. Objectiu final, intentant no ser intermediat i posicionar el teu site com a venda directa i controlar sobretot el teu lloc de mercat. Gràcies.